Tant el personatge com el context formen part d'una tropa fascinant que ha sabut travessar segles, llengües i tradicions sense malmetre ni una engruna a l'encant primigeni. Avui ens lesem ni més ni menys que amb Galvany i amb un clàssic medieval anònim en anglès que va fascinar el professor entusiasta que va ser Tolkien. Un Galvany que ja no és exactament el que vam conèixer amb Cretien de Troyes al segle XII, sinó un heroi, un cavaller, un gentilhome que en mans de l'anònim esdevé també un model de cortesia i de rectitud, per descomptat capaç de combatre el parany de la passió amorosa, i amb un relat abracadabrant marcat per la fantasia que arrenca amb el desafiament del cavaller verd, amb la invitació a decapitar-lo i, en conseqüència, amb un deute pendent. Avui tenim la sort d'ingressar en el món artúric a través d'aquest text i de la mà d'una de les millors coneixedores de la matèria a Bretanya, la medievalista i traductora Lola Badia, que ha fet una edició cristal·lina al Galvany a l'editorial Cal Carrer. En parlem, doncs, amb la mateixa Lola Badia, amb Anna Vallbona, Jordi Puntí i amb l'Olf Beltran, que també ens porta la faula de Guillem de Torroella en la versió de Lola Badia per a l'editorial Barcino. Avui, per tant, des del cor de Camelot, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Som-hi, obrim saludant la Lola Badia. Què tal? Benvinguda. Un plaer.
Aquí em teniu.
Anna Vallbona, com anem?
Hola, què tal?
Jordi Puntí.
Com esteu?
Trobat, Adolf Beltran.
Hola.
I el cavaller Galvany, aquí en primer pla, i el cavaller verd, amb la traducció i postfàcia de Lola Badia, i a Cal Carrer, en aquesta magnífica edició que acaba d'aparèixer, d'una cosa innegable, i cito textualment la Lola Badia, Galvany i el cavaller verd, és a dir, aquesta història que tenim entre mans. És una petita obra mestra, una de les millors històries artúriques medievals a l'altura de les del gran Cretien de Troyes. Que això són paraules molt grans, Lola Badia, sobretot perquè els que hem llegit fruint de les històries i de la tradició artúrica, no? amb el cavaller de la carreta, amb Perceval, amb Lancelot, amb tota aquella colla, resulta que aquí trobes un anònim anglès que de cop i volta ens llega una de les històries amb més entitat, no? I que encara redesperten aquesta pulsió de l'aventura.
Sí, 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 resulta que els textos medievals en coneixem, a veure, fora dels àmbits acadèmics en els quals, doncs, els professionals il·lustrem els nostres deixebles amb determinats textos, és poc conegut, no? Hi ha algunes excepcions. Dante Alighieri és un autor del segle XIII-XIV que és un valor universal de les lletres, però deu ser l'excepció. Ha citat les obres de Cretien, però, esclar, els que van estudiar romàniques als temps gloriosos en què romàniques a la Universitat de Barcelona tenia un pes i sota la, diríem, l'empara del que és el llegat de Martí de Riquer, es llegien aquests textos, eh? I en Gabriel Ferreter, doncs, de rebot, també coneixia l'edat mitjana i el cavaller de la carreta perquè tenia contacte amb un alumne de Martí de Riquer, encara que ell no hagués anat a classe, com si hagués anat a classe. Però, llevat d'això, poca cosa es coneix dels valors medievals. Llavors, com explico en aquest prefaci, el que ens sona és el que ens en explica el cinema, no? El que Hollywood, el que ens ha portat. I aleshores en tenim una visió esbiaixada, passada pels guionistes de Hollywood, i clar, l'existència de grans escriptors medievals ens sorprèn, no? I bé, a mi no em sorprèn, perquè professionalment m'he dedicat a explicar l'edat mitjana als departaments de filologia catalana, perquè, doncs, tocava pels programes, i aleshores hi ha un moment en què t'agafa les ganes de fer conèixer allò que tu valores com a bona literatura i que sembla que no formi part del repertori, no formi part del repertori perquè no hi entra, no? Bon, i aleshores, doncs, aquest és un text del món anglosaxó, que al món anglosaxó se saben fer molt bona propaganda, se saben vendre molt bé, i és el que passa quan un autor que ja és famós com Tolkien, no? Que ja ha passat per tots els cines i totes les d'això, tothom el coneix, i ell feia la mateixa feina que jo, amb perdó, vull dir, amb la comparació. Ell va estar 40 anys explicant literatura anglesa medieval a Oxford, i doncs jo, en el meu, diríem, petitesa a Barcelona, la meva, doncs es va fixar en aquesta obra i té uns assajos sobre... També es va fixar en el Beowulf, no? Que m'estava dat perquè està escrit en anglès antic, en anglès, i no sé prou prou anglès, però l'anglès mitjà m'hi atreveixo, eh? Gràcies naturalment a la feina dels filòlegs. I aleshores, doncs, seguint aquest filó, doncs, se'm va acudir que podia doncs, fer una traducció, i l'Antònia Carré va muntar aquesta editorial, i l'Antònia Carré té la mateixa sensibilitat que jo, perquè també s'ha dedicat abans de ser editora i escriptora de llibres de Leonor, feia la mateixa feina que nosaltres i va publicar l'Espill del Jaume Roig, de fet no sé quantes edicions, té aquest rerefons, doncs li va semblar entusiasmador. I a més, hi ha un altre detall molt important, i és que en el curs d'aquesta novel·la es descriu exactament com s'espasseja un porc senglar. I clar, si al carrer eren cansaladers, vaig pensar que era una cosa molt, molt escaient.
Sí, sí, exacte. El detall del senglar, que a més és un animal que, com sabem, des de fa poc també pot sortir a l'aigua i despertar meravelles i mossegades.
Exacte, el senglar postmodern.
Sí, sí, és un detall interessant. No, i una de les coses que m'agradaria que sortíssim avui d'aquest programa, insistint molt, és la recomanació entusiasta no únicament d'aquest Galvany, sinó d'entrar, la gent que no ho hagi fet, perquè com molt bé diu Lola Labadia, és un món, tota la matèria de Bretanya ens ha arribat sovint filtrada per Hollywood i tots els seus, no? En fi, adaptacions afins, però que en canvi quan hi entres, jo recordo això a la universitat llegint tots aquests textos, sobretot de Chrétien, que la sensació de meravella que es té quan ets infant i entres en un món fascinant que a més si estan, com ens agrada en aquest cas, tan ben traduïts i entres com si fos no, com si no fos de fa uns quants segles, sinó una cosa recent i actual, més enllà, després hi entrarem si voleu, no? De la component, evidentment, doncs, de moralina o de dimensió d'escàlica que també tenien i tot plegat, no? Però ara, només per la qüestió aquesta, que segurament és la que ha interessat més el cinema, no? La pulsió aventúrica que hi subjau, són històries que haurien de ser, vaja, en primer pla a totes les llibreries.
Sí, el que passa és que estaven fetes per un públic aristocràtic, no? Un públic aristocràtic imbuït d'uns valors i unes ideologies que ara ens resulten una mica shocking. I l'ús dels elements folclòrics, aquí dels elements meravellosos, doncs formava part dels ingredients literaris que els poetes de cort, que eren pagats per entretenir les seves il·lustríssimes, doncs feien en aquella època. No tota la literatura medieval ens és immediatament... I cal que entremig hi hagi unes manetes, no? En Chrétien sabem qui era, ara parlàveu de Maria de França, doncs Maria de França vagament sabem qui era, no sé, aquesta senyora que ha afegit a les dades biogràfiques, que és perfectament legítim de fer-ho, però, clar, l'autor, no, molts d'aquests autors són anònims, entre altres coses perquè el cultiu de l'autoria a l'edat mitjana no estava ben vist, perquè ja sabem que l'únic autor de tot és Nostre Senyor i tu ets simplement un instrument. Hi ha les autoritats que tenim consagrades, no? El nom dels autors a vegades s'esfuma i, com estava dient, necessitem un escriptor i aquí hi ha un poeta important, aquest senyor anònim, que va fer una obra fantàstica i que s'ha conservat per casualitat amb un manuscrit únic que tenen a la British Library. Si aneu, el tenien allà exposat perquè el veieu ben vist, perquè clar, és una de les glòries, però entremig se'n van oblidar. Ells, tots ens hem oblidat dels manuscrits antics. Quan va venir la impremta vam llançar no? Vam fer desaparèixer, és com ara, la tecnologia esborra les coses que teníem els llibres, ara els anem llançant, les enciclopèdies ja les llancem perquè tot ho tenim a internet. Doncs els manuscrits anaven desapareixent i aquest es va perdre. Potser perquè també es va perdre la mena de públic per qui havia escrit i la mena de gràcia que podia tenir, perquè van venir altres coses, no? Chaucer s'ha mantingut, entre altres coses perquè era de Londres i perquè era del centre, això era del nord, no sabem. És una cosa que penses, bé, a Anglaterra també els hi passava això, no? No ho sabem, no? En canvi, amb aquest cavaller, aquest llibre que rondava per aquí, de la faula, aquest sí que sabem que es deia Guillem de Torroella i estranyament li tenim vida, bueno, vida miracle, el tenim localitzat a Mallorca, sabem qui era, tenim el testament del tot, bueno, res, de vegades se sap els autors, de vegades no. És un món, com ho deia abans, poc accessible, poc conegut, però val la pena de llegir, no? Els productes que podrien formar part de no diré el cànon, però del repertori de coses legibles, no? Llegidores.
Sí, sí, no, i que aquí et reconcilia amb aquest Galvany, sí. Que recordo la segona part del Conte del Graal, no? Que allà té un paper diferent.
Sí, 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 Galvany, a veure, no em feu fer veure una classe, un rotllo, no?
Galvany, que d'entrada hem de dir, Lola, que la traducció dels títols... En original anglès com seria?
Sir Gawain.
Sir Gawain.
I és molt sir i molt solemne. I l'Antònia em va dir, aquí ho hem de fer com si parléssim de cada dia, i per tant parlem de tu. Però com que l'anglès no té la segona persona al plural pel vos, no? Vaig pensar, no fa mal. Si traduís del francès antic, no.
Clar, clar.
No podria. No podria pas, no? Però aquí vaig pensar, no, faig mal a ningú, i l'Antònia, contenta. I el monsenyor, sir, l'he anat traient. És a dir, no hi ha el monsenyor que afeixuga. Sí, sí, sí. I tampoc.
Clar, jo m'imaginava el títol Monsenyor Galvany i el Cavaller Verd, sí. I aquest monsenyor et situa en un altre territori.
Sí, no? Jo havia dit mossèn, però esclar, mossèn...
No, mossèn encara més.
Imagina. No, mossèn encara més, però a la mitjana, si llegeix el tirant, són mossèns els cavallers.
Clar.
No? Esclar, perquè és la manera normal, però no cal, no? Tampoc volíem fer una edició acadèmica, escolar, amb notes a peu de pàgina, simplement llegir el text. I el text és... Està ben construït, és a dir, al darrere d'aquest text hi ha un moment que ho dic, és com una sèrie de minissèrie de quatre etapes. Són quatre cants d'un poema i el guió està perfectament travat, de manera que va produint efectes i l'efecte descobriment del final, no? I després el discurs moral, que és una moralina pura i simple. Si llegeixes el que diu Tolkien, és com si fos una lliçó de el que ha de ser un gentleman anglès, sí, però tu t'ho pots mirar de molts... Però hi és aquesta... I sí, tampoc fa... A mi no em fa nosa, perquè aprendre a viure bé, com deia Aristòtil, no és dolent, no? Tants de disbarats que ens envolten per tot arreu, no fa mal.
Sí, no, i era entendre els codis de l'època.
Sí,
que no,
sí.
Bueno, i a més és molt autorreferencial, no? O sigui, jo crec que la gràcia de la novel·la artúrica i és que, o de la Bateria de Bretanya, és que quan hi entres retrobes personatges, que no deixa de ser el que ens agrada quan mirem sèries, o, no? Quan posar-te a prop, quedar a prop d'algun personatge que a més veus que no tothom el tracta igual, sinó que va canviant i va evolucionant, i l'Ancelot surt en un lloc, torna a sortir l'altre, el Galvany, això que tu deies, l'hem vist al Conte del Graal, però una mica diferent, i llavors aquí és com més protagonista, no? És, bueno, no sé, a mi m'agrada aquesta idea de que un llibre et porta a llegir l'altre, no? Un cop n'has llegit un, si coneixes Cretien, i en aquí, bueno, ara podríem fer la reivindicació, de què s'ha de llegir i què no s'ha de llegir, però, o què falta per llegir en català, que és un, jo crec que anem molt curts, però per exemple, el lligam aquest o l'am aquest de Tolkien l'entenc molt bé, perquè és l'am que permet que hi hagi gent que potser no hi entraria en aquest llibre, no s'hi fixaria, però en canvi si els hi poses Tolkien allí una mica com a record o fins i tot com a informació inicial, pots portar-los a llegir aquest tipus de literatura, no? I una portarà a l'altra, crec.
Sí, s'ha de fer l'am, no?, per pescar la gent. I això que dius de retrobar els personatges, pensa que entre Cretien i l'Anònim passen 200 anys.
200 anys,
200
clar,
anys. I que la diríem, la perdurabilitat medieval dels temes artúrics ens impressiona, perquè ara qui es recorda de Joc de Trons? Yeah. I no, hi va haver un moment que Joc de Trons jo no podia fer classes si no parlava Joc perquè la gent
era el referent del moment,
clar,
no?
Perquè si no, em deien, què parles? I jo deia, no, perquè veu ahir la no sé qui, i llavors t'agafaven, però ara ja no em valdria, m'hauria de mirar alguna altra sèrie, però en canvi ells tenien aquesta continuïtat, és a dir, la història és a dir, la matèria de Bretanya, tota aquesta història de la cort del rei Artús amb els seus cavallers, que doncs originàriament des de principis del 12, no? En llatí, assumit per la cultura francesa, i va generar un cos de narrativa en prop, primer en vers, en els seus orígens, però ja a principis del 13, no? del 12, sinó del 13, en prosa, impressionant. Però una quantitat de paper tenen els francesos que no us podeu arribar a fer idea, i això, publicat per tenir-hi accés, és recent, és de la segona meitat del segle XX, que si tingui accés normal, tota la sèrie de l'Ancelot. I el Lancelot és un heroi francès. Els anglesos no l'han considerat mai gaire seu, Lancelot. Ells tenen... Sí o no?
Sí,
és a dir, és una altra cosa. I Lancelot és el culpable del final de la història, perquè tothom sap que al final es va descobrir el pastel i va haver-hi una guerra civil, no? I va morir tothom, i la Frada Morgana se'l va endur, no sé què, i Lancelot i la reina i tot això. Això a l'anònim no li interessa. No és que no ho sàpiga, Lancelot surt allà. Però Lancelot és un senyor, una figura...
Un secundari, un terciari.
Que, no, que Chrétien va construir el cavaller de la carreta. Mm. I que després, en els Lancelots en prosa, es va diríem, potenciar. I a la mort del rei Artús, que és l'apoteosi final, el fan servir d'ariet per destruir-ho tot. I els valors de la cavalleria, els valors de l'amor cortès, i bueno, tot això és una altra pel·lícula. Però aquest senyor està al marge d'això.
Clar, és que...
Està al marge.
Jo volia entrar justament amb aquesta idea que a mi m'ha impressionat molt, diguéssim, la capacitat narrativa d'aquest anònim autor de Galvany i el Cavaller Verd, no? En el sentit que també lliga amb el que deia abans en Jordi de potser aquesta estructura que tu també comentaves, Lola, de sèrie, no? Uh-huh. Clar, és algú que segurament, perquè té molt clar a qui s'adreça i tot això, però controla narrativament la intriga d'una manera excepcional. I a mi és jo que m'ho he passat teta llegint aquest llibre, realment, i que hi he entrat sense saber què hi havia de trobar. M'ha impressionat molt aquesta idea d'això de domini narratiu, perquè en molts moments ho fa evident, en molts moments sí, fa evident d'això ja us ho explicaré, o ara m'aturo, o ara accelero, però després també d'una manera menys òbvia, m'han fascinat les descripcions de menjars, de bestiar, que es caça. És una cosa increïble. Hi ha algun moment de descripció d'àpats en què te n'adones, com a lectora del segle XXI, que dius, la mare que el va parir, aquest anònim entranyable, com està dilatant el que ha de passar a través d'anar-nos enllaminint amb el menjar. Em sembla una cosa excepcional. I llavors, clar, una altra cosa que tu comentes en a Lola en el postfaci, no? Ho has dit també ara, aquesta idea que estem, això, tota la pel·lícula hollywoodiana al voltant de la tradició artúrica, doncs esquitxa tota la recepció. Però aquí és excepcional veure com... Vaja, jo he comprovat amb sorpresa que hi havia efectes especials en aquest llibre, no? És a dir, tot tal com juga amb la fantasia, la normalitat i la naturalitat amb què juga amb la fantasia, que això entenc que, vaja, que forma part, doncs, això d'una tradició, d'una època en què tot això es llegeix amb naturalitat, el que passa que a mi bastones em feia riure molt. Sobretot la normalitat en què s'assumeix que, mira, estem el dia de Nadal, tranquil·lament, aquí fent un àpat i... entra un cavaller verd, que va tot verd, i el cavall també és verd, i, bueno, i es talla el coll i patatim patatam, no? I és fantàstic. Però dic aquesta idea de com es juga amb el fantàstic i com es juga amb els efectes especials, les descripcions de quan marxa amb el cavall, les espurnes que salten, i dius, ostres, però si Hollywood no ha inventat res, no? I per tant, jo crec que realment és una lectura lluernadora i molt... Vaja, és a dir, molt ben fet, és a dir, molt ben fet l'anònim, però una traducció que fa que gaudeixis molt d'aquesta lectura, no? I a mi em sembla una gran troballa, senzillament.
Bé, ho celebro, perquè a mi el que em passava és que els últims anys que feia classe, perquè ara m'he retirat, no? Però fins fa un curs feia una assignatura del màster que es deia Literatura Catalana i Context Europeu, i a mi em tocava la part artúrica, i en la part artúrica catalana, esclar, llegia un text d'un català, no?, que és la faula de Torroella, i aleshores necessitava el marc, però els estudiants també anaven a romàniques i ja els havien explicat el marc, que a mi se'm va acudir d'agafar la contrapartida britànica, perquè són coetanis, estrictament coetanis, no? I també són coetanis de Gastó Febus, que té un llibre de la cacera amb unes il·lustracions fantàstiques, i llavors els hi posava les imatges de la cacera, i és que sembla que el senyor que va il·lustrar el Gastó Febus estigués pensant en aquestes imatges de caceres, que fins i tot n'hi ha una en què amb una pell d'un animal tiren les entranyes del que han caçat i amb pa i sang perquè els gossos ho mengin, i això ho tenim retratat. Vull dir que estan descrivint la vida de l'alta noblesa, esclar, de la gent de diners d'aquella època, i aquest gust pel luxe i el benestar i tot això forma, aquest que comparteix el Torroella, no?, forma part del que agradava al públic. Els havien de descriure moments de luxe, de benestar, de menjar que sobrava, però això vol dir que anàvem curts d'aquestes coses, però clar, per això es compleien en aquesta mena de...
Atipant-se narrativament,
de materials.
Sí, cada vestit, ja.
Sí, tot era bonic, i perquè després anaven a la guerra i hi havia unes escabatxines i unes batusses, és la guerra dels 100 anys, i es mataven els uns als altres, però clar, a l'hora de passar-s'ho bé, doncs feien... construïen aquests mons, però amb dintre la inserció d'uns valors. I aquí hi ha un capítol molt llarg sobre els valors del pentangle, que són els valors de la cavalleria, que són doncs, mantenir les virtuts i controlar els instints i vigilar que no te la fotin, i al final li foten, no? Perquè la cobdícia la por, no?
El punt de covardia.
La covardia i la cobdícia, ell ho diu, ho reconeix. I ho reconeix en termes absolutament morals, com si fos un tractat de les penes dels capellans. Però hi és aquest element. I ell mateix diu, em faré una mica pesat, i poso les explico, sembla Ramon Llull, no? Us explico les virtuts que estan lligades les unes amb les altres i es compensen, fa una... No? Per dir-te que aquest senyor es pensava que era un perfecte virtuós, no? I això, Galvany, en el Chrétien, no és el cavaller perfecte.
No.
Galvany és el... A veure, en els orígens remots, el rei Artús era un senyor de la guerra, i el seu nebot era, tan bèstia com ell, no? Esclar, després això es va civilitzar, i quan va venir doncs la història regna en Britània i tota la tradició, el rei Artús va passar de ser un senyor de la guerra bèstia que matava saxons a ser un model de monarquia feudal, no? Que és el que és en la tradició.
S'activa la campanya publicitària d'imatge.
Ells mateixos la van fer. I el Galvany va passar a ser un gentilhome de cort, i allà van posar un de mal parlat, que era Queu, el Senescal, que no surt aquest, bueno, surt el nom. I Galvany era el cavaller que era un conquistador, no? Era molt bon cavaller, però que també era un senyor que se les camalava totes, i que és la fama que té aquí. Però ell, l'anònim, ja, doncs 200 anys més tard que tot això es produís, la regla, perquè li fa portar el pentangle i la Mare de Déu pintada a l'escut. Per tant, ell no és un conquistador de senyores, ell és algú que vol ser perfecte. I per ser perfecte també has de ser cortès amb les dames. Si una senyora se't posa bé, què li has de fer? No? Però si se'n surt d'això, no s'enfada la senyora, la rebutja. A veure, una senyora que se't posa bé i tu la rebutges, quin... No?
No, i tres tota... vegades la rebutja.
Se'n surt. I tota la dialèctica que es munta al voltant d'aquests moments amb la senyora que entra a la seva habitació...
Que tanca la porta, que
poc a poquet... I un punt de voluptuositat, perquè hi ha un moment que dius, ara esclatarà tot, i... No. I aguanten en Galvany.
Perquè res a la Mare de Déu.
Probablement aquests 200 anys són els que han fet canviar l'ètica cavalleresca per la moral cristiana, diguem.
Sí,
no? I és el que ha acabat canviant-lo amb ell.
Van acabar amb el rei Artús. El van fer una guerra civil, i el rei Artús se'n va anar d'això perquè l'adulteri va fer-ho saltar tot. No? Va fer saltar, és a dir, tolerar l'amor cortès com a un flirt, diríem, consentit, era impossible, i l'Església ho va prohibir, i es va acabar la història cavalleresca. No? Tot l'altre eren coses clandestines, no? Llevant de la flamenca, de què parlàvem abans, en què sí que triomfa, però és un cas a part poc copiat, ja sabem per què, no? Perquè hi ha aquesta censura, diríem, marc d'aquesta mena de coses. Però, clar, el senyor aquest, l'anònim, era molt fi, no? Era molt fi. Ell tenia les seves... Chrétien també.
Sí, sí.
També defensava el matrimoni. Però es va inventar Lancelot. I Lancelot no és més que la transposició de la història de Tristany i Isolda al món artúric. Clar, Lancelot és Tristany, no? I després es fonen, les grans síntesis es fonen, estaven tots, Tristany, Isolda, la reina, l'altre, tots junts. Bueno, això són aquestes fantasies, perquè hi ha tantes spin-offs d'això com es pot imaginar, n'hi ha a la punta pala. Però aquí ell ho evita sobretot la passió d'amor. La passió d'amor, ella l'esgrimeix per seduir-lo. És a dir, la passió d'amor, segons l'anònim, és una trampa per seduir. És que em moriré. Clar, si tu dius, home, pobreta, si és mort, fem-li cas. Sí. No va en sèrio, la passió. En canvi, en la història de Lancelot, sí, perquè Lancelot es mor de debò. Es mor de pena si la reina no li fa cas, però l'has de recollir. I hi ha la donzella d'Escalot, aquella que es moren, el veu, no? Després ho va recollir la Tennyson, el veu, l'ençot, pum, i es mor de pena. No? La passió d'amor existeix i hi ha tota una traïció, però aquest senyor no s'ho creu.
Clar, i a més, hi ha una cosa que la vas veient a mesura que avances la lectura i que si no hi estàs molt avesat, diguéssim que a mesura que entres i fas, diguem-ne, el camí d'en Galvany, vas entenent que això són tot de proves, no? I de vegades agafen una manera de juguesca, de petit tracte, però no deixen de ser, doncs, proves per posar a prova la virtut. I que hi ha certs moments que en algun moment lectura molt del segle XXI, ja ho sé, però és que jo, hi ha moments que reia molt, pensaves, ostres, caram, una mica, algunes bromes pesades, perquè al final que no cal desvetllar-lo, però que crec que fa embadalir, o que dius, ostres, tens la impressió de, ostres, això té un aire de broma pesada, gairebé d'una mena de broma o de gran ironia que no l'associes al món medieval.
Però sí, la cosa també és que Galvany, tradicionalment, és el que deia la Lola, o sigui, tradicionalment Galvany és una figura
és una altra
molt
cosa.
Positiva,
sí,
és,
sí.
I és, és el defensor del plaer, diguem, i del joc i de la broma, no? I aquí una mica li paguen amb la seva moneda, o sigui, 200 anys després. Jo sobre això volia llegir un fragment, sobre tot això que comentàvem, de la passió, que a mi és un dels moments que m'agrada més, perquè a vegades això també passa a la literatura medieval, bueno, igual que passa amb l'Odissea i amb els clàssics, no, diguem, que és que et sorprèn la modernitat. O sigui, t'esperes, si imagines que hi ha coses que les van inventar els modernistes, o els modernistes en el sentit anglès, sí, els moderns del segle XX, i no, ja hi eren, no? I llavors, fins i tot les sortides o els jocs metaliteraris, podríem dir, no? Llavors aquí hi ha un moment on la dama li diu a Galvany, diu, he vingut tota sola i m'he assegut per aprendre algun joc de tu. Va, instrueix-me amb el teu saber mentre el senyor és fora del casal. El senyor és el seu marit. I llavors Galvany li respon, diu, a fe de Déu que mereixes una recompensa. És un gran goig per mi i un repte extraordinari que algú tan noble com tu hagi volgut venir aquí per preocupar-se d'una persona tan poca cosa com sóc jo i passar l'estona amb aquest simple cavaller mostrant-li un favor tan distingit. Això m'afalaga. Però emprendre la tasca d'explicar-te què és el bon amor i presentar els temes dels llibres i dels relats de cavalleria a tu, que ho sé prou, pel cap baix tens 100 vegades més destresa en aquestes arts que no pas jo, ara mateix i en tots els anys que visqui en aquesta terra, seria, t'ho juro, una ximpleria descomunal, senyora meva.
És bo, és bo. Ai,
trobo fantàstic.
És aquest punt de metaconsciència d'una tradició,
què,
no?
Què puc explicar jo si tu ja ho saps? Si ho saps molt més bé que jo. Sí, no?
I amb una elegància.
Bueno, amb això juga després Cervantes, també, no?
Sí. I el tirant.
El
tirant, a vegades, quan llegeix, hi havia moments aquí que penso, bueno, és que aquesta punyeteria que atribuïm al tirant de dir, bueno, és que és capaç de jugar amb el gènere i amb els tòpics del gènere, bueno, aquí també hi juga molt, no?
Pensa que és coetani de Chaucer, si has llegit els Canterbury Tales o has llegit el Trelos i Criseida, hi ha aquests materials, eh? I clar. Chaucer havia llegit Boccaccio. Jo no sé si havia llegit Boccaccio, però vull dir, som el 14, poca broma. Clar. Vull dir que el món ha corregut, és a dir, hi ha una literatura que no és només cortesana, hi ha una literatura que hi ha heretat tot un pòsit de la literatura clàssica, bueno, els italians van difondre tot això, i Boccaccio va canviar la face d'Europa, i aquesta gent són de molt cap aquí, i la malícia literària ha anat en augment, no? I els anglesos els agrada molt, els britànics, explicar a l'inici de la segona part com aprecia el pas del temps, que és un dels fragments que a mi m'agrada, no? És a dir, això sí que ho podem explicar, no és un spoiler al principi de tot, doncs es presenta el cavaller verd, que és un fantasma, no? Allà dalt, i li diu, doncs ara farem una juguesca, i clar, com que som a la nit de Cap d'Any, es fan juguesques. Jo, a veure, que algú qui em vol tallar el coll, talli el coll i després, doncs, jo li torno la partida, no? És una juguesca.
Doncs ell, seria el Sant Hilari de l'època.
Sí, ell ho accepta, sí, ho accepta. Sí. Ell ho accepta perquè ho accepta, perquè tots estan esgarrifats, ho fa el rei. Home, no puc permetre, és la fidelitat al senyor, no? És la fidelitat feudal, el senyor m'ha donat el poder perquè el té ell i me l'accedeix, i jo l'he de servir, per tant el serveixo, no sé què, li talla el coll, i aleshores diu, i l'altre diu, oh, la capella verda, la capella verda, on és la capella verda? Ja ho sabràs, ja el vol tot, adéu, i se'n va. I aleshores, clar, passa un any, i passa un any i tu has d'anar a fer la declaració d'hisenda, no sé com dir-ho. Però, doncs, clar, tu has de pagar el deute, no? I passa un any, no? I aleshores, com descriu la passada de l'any? És com una d'aquestes pel·lícules que els agrada molt a la BBC, dels núvols que van corrent i les coses...
Sí.
Doncs això diu, l'entrada de l'any nou promet al rei Artús una aventura imponent i el rei ja es deleix per saber-ne el desenllaç. En asseure's a taula d'entrada no saben què dir, però aviat troben com començar el repte esgarrifós. Quan va començar el joc, a la gran sala, Monsenyor Galvany, veus a dir, Monsenyor, estava content, però si ara se'l veu capficat, no us n'heu de sorprendre's, aquesta interlocució pròpia de la jugleria, que encara la novel·lística d'aquesta època agafa, no? No us n'heu de sorprendre, perquè encara que després de beure i menjar la gent estigui entonada i feliç, un any se'n va molt de pressa. Res no és el mateix quan torna a començar, i ben poques vegades s'assemblen l'inici i el final. I vet aquí que va passar la Pasqua d'hivern i l'any que la seguia, i les estacions es van escolar l'una després de l'altra. En acabat el Nadal, va arribar l'amarga Quaresma, que ens fa menjar peix i viandes lleugeres, i és quan la terra declara la guerra al mal temps. El fred recula, els núvols s'escampen, una pluja brillant rega els camps amb aiguats tebis. S'obren les flors, prats i boscos es guarneixen de verd. Els ocells fan els nius i canten amb delit perquè la dolçor del bon estiu no trigarà gaire a arribar. Gemmes, botons i capolls s'inflen i esclaten en festuós esplendor i una música gloriosa inunda els boscos i els camps. Això en l'original són, si l'altre eren aliteratius, això són quintetes rimades. I té un altre to i he posat una mica de versos. Després van venir els vents suaus de l'estiu, quan el zèfir bufa entre els brots nous i l'herbei. A les plantes, que prosperen pels camps, se les veu contentes i les gotes de rosada llisquen full avall per rebre el preciós toc del sol radiant. Però la collita ja s'apressa. Cal que tot maduri, no fos cas que ens enxampés la fredurada. La secor aixeca polsegueres que s'enfilen en l'aire i floten d'ací d'allà. Ventades funestes batallen contra el sol, arrabassen les fulles dels tilers i les amunteguen per terra. L'herba que era verda es torna grisa. Tot el que havia germinat madura i es marceix. I així se'n va l'any i deixa un munt d'ís i es gira de nou cap a l'estació freda, tal com mana el curs del temps implacable. I va arribar la lluna de tardor, la que avisa de l'hivern, i aleshores va ser quan Monsenyor Galvany va haver d'emprendre l'arriscat viatge. No, clar, això és la vida del Galvany o de qualsevol de nosaltres, no? Mm. Però té aquesta...
El pas de l'any, mostàs. Sí,
aquesta cosa que estava molt bé.
No, i que a més, ara que ho has llegit així en veu alta, pensava, no?, que conserva, i això té molt mèrit, perquè és una traducció en prosa, aquesta dimensió poètica hi és, no?
Sí. I és, aquí és, clar, si jo fos poeta, és a dir, tingués destresa en el maneig d'aquestes coses, hauria intentat més virgueries, però no em va semblar adequat, perquè no en sé d'això, jo no tinc aquesta formació, però en canvi puc explicar-ho donant-hi una mica d'èmfasi, no? L'èmfasi que convé.
No, i hi ha un drink, sí, no? Perquè jo aquests dies a casa he fet l'exercici en alguns fragments.
Sí, hi ha man vers amagats. Sí.
Exacte, hi ha un drink, un rimamosa.
Sí. I escolta, i el model de català, com no te'l vas plantejar? Perquè, clar, jo pensava, per exemple, quan es tradueix del francès o així, o fins i tot quan s'actualitza un català, la temptació de ser una mica arcaïtzant hi és, no? Abans parlàvem de l'Espadaler traduint el Jofré al flamenca, que els llurs els deixa, i els cars i els... Això. Llavors, clar, aquí és diferent, perquè tu estàs partint d'un anglès que, a més, no és ni anglès, és una barreja estranya, no? L'anglès mitjà.
No, és un anglès mitjà. Que...
Això ens ho has d'explicar, perquè és... jo no sé gaire què és l'anglès mitjà, però bueno.
Sí, l'anglès mitjà és la llengua de Chaucer, que tothom la té present, perquè, doncs, com és Riverside Chaucer, allà el tens tot, és a dir... Bueno, ara no és el moment de fer una clàssica.
però és igual, ho hem de saber.
Dèiem una altra cosa, no?, de la model de llengua, no?
Sí.
A veure, jo puc intentar de posar-me molt pedant, no? Però fixa't què passa, és a dir, aquí hi ha la recomanació de l'Antònia Carré, no? L'Antònia Carré doncs ha muntat una editorial i vol vendre llibres que es venguin i que es llegeixin. I doncs té un assessorament de la seva família, el seu nebot, la seva, no? La seva, que són els que maneguen això. I em va dir, això s'ha de poder llegir sense entrebancar-se. I per tant, doncs, clar, si jo dic, i es va posar un escut de gules, tu no saps que gules és la paraula heràldica que vol dir vermell, doncs dius un escut vermell de gules.
Ja
ho has après, sí, sí. No? Sí, sí, i no tant, cal posar 14 notes a peu de mà. El mateix Espadaler, quan tradueix la flamenca, ja té una traducció al català i al castellà. Quan la tradueix al català, doncs, com que és un llibre que vol ser d'allò, posa una traducció, una cosa que no s'acaba d'entendre, nota a peu de pàgina en castellà, inclou la glossa i no passa res. Vull dir que tu pots fer aquesta mena de manipulació. Jo porto 40 anys fent classe d'aquesta mena de coses. Clar. I 40 anys corregint exercicis de traducció als meus alumnes. I, per tant, sé què puc pretendre d'aquesta mena de coses, no? I aleshores, doncs, el model de llengua me'l va dir. Diu, s'ha de poder llegir com s'hagués escrit abans d'ahir. I jo li vaig dir, sí, però si parlo de les peces d'una armadura i parlo del casc i de l'elm i de les d'allò, avui dia no en portem.
No, bueno, això i el mateix text ho porta. Clar,
i
tampoc no pots...
s'ha de posar, vale? No, i després, doncs, ella s'ho va rellegir, s'ho van mirar i no em va pas tocar gran cosa d'aquesta mena de... Per tant, el model de llengua és aquest, que em sembla una mica el criteri general. Ara, doncs, poc abans de traduir això, jo me vaig llegir la Ilíada d'en Pau Sabater, amb els seus hexàmetres, no? I la tenia ficada al cervell quan em vaig posar a traduir això, i per tant, si hi ha hexàmetres, doncs no és sorprenent, però després... Clar, com que això no ho faig una estoneta, al cap al final ja no... Poder al final... Però al final ja torna a ser. Quan arriba a la Capella Verda, aquella zona desolada de muntanya també m'encanta, també m'agrada, no? I tots els viatges, m'agrada la part també, no? Tots els viatges per aquella Anglaterra gèlida, no? Amb aquelles caramelles glaçades, sí. Ell que dorm dintre de l'armadura i totes aquelles coses, i quan troba el castell, no? Són situacions que conviden a donar una èmfasi, però tu pots donar una èmfasi usant un vocabulari comprensible, una sintaxi que llisqui, i donant una mica de ritme, una mica de sonoritat, i és molt fàcil fer les clàusules que no siguin agudes, sinó plana, no? És a dir, és
drossa. No, plana. Això funciona perfectament.
Exacte, i a més a més hi ha moments...
Una plana, això ja ho feien, sí. Els medievals.
Hi ha moments que el mateix anònim, l'autor, vaja, o autora, en sap molt de com emfasitzar, no? De sí. Això no ho heu vist mai, això no... Ara, abans, en la descripció de... Per exemple, si tinc assenyalat un fragment de quan diu quan en aquest viatge d'intentar trobar el Cavaller Verd i la Capella Verda, no? Va preguntant i diu, i tots li responen que no, que mai de la vida no s'han trobat amb ningú que fos d'aspecte tot verd. I el cavaller, que per camins estranys continuava resseguint indrets inhòspits, va canviar d'ànim un munt de vegades sense trobar en lloc aquella capella. No? És a dir, hi ha una sonoritat, hi ha una manera d'explicar que ja se t'endú, no? I ara, justament perquè has dit això dels llocs inhòspits, o d'aquests indrets, aquesta, bueno, ferèstecs, en aquest fragment en concret, i això penso que és bonic quan llegeixes un text això tan llunyà en el temps, no? Aquest fragment a mi em feia pensar en Frankenstein. És a dir, però fixa't tu els vincles, però en Frankenstein, justament per aquesta idea del fantàstic, que aquí apareix una mica a través d'algú que és això, que és tot verd, en el fons, i sigui per efecte de qui sigui, que això ja es veu més endavant, no? Però això, una mica el vincle amb Frankenstein em venia per aquesta idea de la força d'una descripció amb un indret que ningú ha explorat, que ningú sap com és, que ningú l'ha vist, aquell personatge, no? I per tant, ostres, això hi ha com un ressò que travessa el temps, no? O també d'una manera molt diferent, però les descripcions que abans dèiem de caça, de bestiar, a la precisió tan i tan detallista, a mi em ressonava amb Virginia Woolf, a Flash i tot el món sensitiu que envolta el gos de la Woolf, no? El gos literari, diguéssim. Per tant, em sembla això molt, molt, molt interessant, de vegades, aquests ressons que crec que en la tradició anglesa, justament potser perquè tenen una relació amb la pròpia tradició literària que és bastant diferent de la catalana, aquests vincles, no sé, tinc la impressió que són més fàcils d'adreçar, o aquests ressons són més evidents, no ho sé.
Sí, això no s'ho va llegir ningú a Anglaterra fins que no ho van tornar a descobrir a finals del 18 i ho van publicar el 19. Mm-hmm. És a dir, que aquest de Xonses és un buit, és com, és, en això segueix la sort de la literatura
medieval general.
És com Bernat Metge, que no se'l va llegir ningú, d'ençà que va venir la impremta, no sé què, el vam descobrir el 19, i l'hem reincorporat a les històries literàries a posteriori. Aquest senyor, no ho sé què dir-te, això serà ja més continuïtat. Aquest senyor, doncs, era un bon escriptor i potser... Tolkien diu que hi ha una British, una angla, com se diu això? Els anglesos tenen una mena de essència.
Sí, una identitat anglesa.
Sí, sí.
Una genealogia pròpia.
No, però clar, és un manuscrit únic. O sigui, és la, sí. No, i jo recomano molt, també, quan llegiu el llibre, és anar a la web de la British Library i mirar els dibuixos, perquè la il·lustració primera que veus al cavaller... portant el cap a la mà, tot verd, a més amb aquells verds i aquells ors, si fots la pantalla ben grossa, impressiona molt, eh?
Sí, però és una mica cutre. Si tu mires regional. Si mira les il·lustracions del llibre de la Casa de Gastó Febus, o mira les cròniques de França, mira les riques hores de Berry, que és el que has de mirar per entendre com és el castell. Quan veuen aquell castell amb aquells pinacles, ell mateix ho diu, sembla paper retallat. Un castell ple de... És els castells del 14, del superluxe, no són els castellots de l'època del rei Artús.
Com en dèiem allò, Cinexin Castillo?
Sí, exacte.
És així aquest castell, i és impressionant també el tros aquest, eh?
Però són entranyables, aquestes... És veritat, que tu dius que són una mica cutres i...
Sí,
però...
perquè, no sé, és perquè no tenien gaire money, però tu, és a dir, a veure, tu vas a la Nacional de França i ja no te'ls deixen mirar, perquè ho tenen tot penjat a Gàlica, no? Però quan anàvem a mirar manuscrits preciosos allà, doncs, esclar, demanava els manuscrits catalans i deies, vale, sí, però allò fa falta un... Un de Xonses, no? Bravely bold Sir Robin brought forth from Camelot. He was not afraid to die, oh brave Sir Robin. He was not at all afraid to be killed in nasty ways. Brave, 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 brave Sir Robin.
Sir Robin, que el podrien incorporar amb la imatge d'Eric Idle a la tradició artúrica, perquè jo crec que també han format part dels Monty Python d'una imatge més. Segurament una de les més intel·ligents que s'han donat tots aquells cavallers, i aquí crec que és abans de lluitar amb els cavallers que diuen ni, i aquest tipus de...
El cavaller negre.
El cavaller negre,
el
exacte.
El famós gag del cavaller negre és, bueno, és el cavaller verd però amb negre.
Sí, va quedant sense extremitats, no?
Exacte.
I The Holy Grail, aquesta versió que d'aquí es va dir els cavallers de Mesa Quadrada, o no sé quin nom així de traducció absurda. Adolf, tens aquí, ha sortit unes quantes vegades Guillem de Torroella,
sí.
No? I tu l'has portat aquí ben subratllat.
Sí, és de Tas de Clàssics i versionat justament per la Lola Badia, aquest text de Guillem de Torroella, que és la faula, que és una altra seqüela o spin-off o reescriptura de la matèria de Bretanya. I Guillem de Torroella, i això ens ho explica en aquesta versió la Lola Badia, era un escuder mallorquí del segle XIV, de la segona meitat del segle XIV, que fa ficció a partir de la ficció. I una mica això que deies tu abans, no? Que hi entres, David, com... i vas de meravella en meravella, no?
Sí.
Però també, al mateix temps, hi ha aquest detallisme que abans sortia, no? És a dir, el públic probablement era un públic aristòcrata, un públic noble, que hi trobava un gran plaer en aquestes descripcions tan detallades i voluptuoses, fins i tot, de totes aquestes aparicions màgiques, del tipus la sella d'un determinat cavall, no? Que ens expliquen que era justament de cuir del Negre Pont, o bé d'uns guants que també apareixen treballats d'or i de plata, doncs que fets a la manera de Perpinyà, de manera que hi ha aquest detallisme. Aviam, aquesta ficció parteix de l'ambigüitat sobre el destí final del rei Artús, perquè hi havia com diferents versions en les cròniques, no? Qui deia que el rei Artús havia estat enterrat, per tant havia estat mort, i també qui deia que la fada Morgana l'havia rescatat d'aquella batalla final, no? I que, per tant, en algun lloc, en algun indret, doncs estava esperant el moment de tornar i de recuperar el tron. què havia passat. Aquest és el que, això és el que es planteja aquest escuder mallorquí, aquest Guillem de Torroella, que no només és l'autor d'aquesta faula, sinó que n'és el narrador i el protagonista. Figura que també és un dia molt especial, és el matí de Sant Joan, propici a coses màgiques. Ell va a cavall al port de Santa, fins al port de Santa Margarida, prop de Sóller, i veu un papagai. Un papagai al damunt d'una roca, o això li sembla, però en realitat no és una roca, sinó que és una balena. I aleshores, quan ell entra al darrere del papagai, la balena se l'endú, mar endins, i és tan llà, cap a l'Orient, no? I fa una travessia molt llarga, i suposem que perillosa, fins a la mitjanit, que aleshores desembarca, per dir-ho així, en una illa encantada, on, estalviem detalls, acaba trobant-se al peu d'un palau amb la fada Morgana, i dins del palau arriba a veure, gràcies a la fosforescència d'un anell, em sembla que és de safir o alguna altra pedra preciosa, el bon rei Artús, que està darrere d'unes reixes, assegut en un llit i molt melancòlic. És un home de 30 anys, que no és l'edat que li pertocaria segons les cròniques. Això és el primer que estranya a Guillem de Torroella. I aleshores s'estableix un diàleg entre Guillem de Torroella i el rei Artús, ni més ni menys, el senyor de Camelot. Llavors, per què? Per què és un home de 30 anys i no en té 80? Bé, doncs perquè allà hi ha una font d'aigua, que és la font de l'eterna joventut, i per què està tan trist, per què està tan melancòlic? Bé, doncs perquè fa dos o tres dies la seva germana ha rescatat la famosa espasa Excalibur, i en el full d'aquella espasa ell hi veu, com si fos una mena de no sé, de pantalla màgica, no?, l'estat del món. I és un estat molt, molt depriment, com passa habitualment. I aleshores, si et sembla, podem llegir algun fragment. Hi ha una frase que m'encanta. Diu, en aquest cas és Guillem, que també comparteix aquella visió, i diu: segons el que puc entendre, en aquesta espasa s'hi veuen dos tipus de persones. N'hi ha de contentes i de batudes, però la veritable joia no és enlloc. És brutal com a frase. I aleshores és el rei qui parla, i li diu a Guillem: vell amic, m'agrada molt que hagis vist les coses que jo tenia observades. Ara sé que has comprès que no ploro sense motiu. Els que porten els ulls embenats, vell amic, són els rics indignes, però el que no sap és per què estan tan contents i alegres. L'avarícia, vici repugnant, fa que estiguin farcits i plens de vers i despullats de mèrit i de valor. Del mèrit ni tan sols no se'n recorden, amic meu. La ingratitud els té completament encegats i desconeixen la veritat. Per això semblen tan alegres. Ara diré dels altres, que veus lligats de mans i peus. Aquests són els que estimen el valor. Encara que els vegis impedits d'aquesta manera, mantenen l'esperança de dur a terme amb fermesa algun dia el que voldrien. No n'hi ha cap que desesperi en el seu cor quan sospiren per la seva desgràcia. I amb això us he declarat la visió. Heu ben vist el que calia veure. Per tant, us dic, vell amic, que estigueu preparat per explicar a tothom la veritat del que heu après quan torneu al món. I això és el que fa, de manera gairebé immediata, Guillem de Torroella, que es torna a muntar damunt de la balena i que el torna cap a Mallorca. Se suposa que per explicar la veritat sobre l'estat del món, és a dir, que s'han perdut els ideals de cavalleria, que la gent ja no es comporta com s'hauria de comportar. Però hi ha una altra cosa que és una miqueta més misteriosa, perquè això ho explica molt bé la Lola Badia. Això demana un cert context històric que ella coneix molt millor que jo, no? Però quan escriu aquesta faula Guillem de Torroella, a la cort o als ambients nobles de Mallorca hi havia un bàndol anomenat bretó, o un sector anomenat bretó, que eren aquells que esperaven, igual que els bretons esperaven que tornés el rei Artús, que tornés la monarquia privativa de Mallorca, que havia estat abolida unes dècades enrere per la corona d'Aragó, per el cerimoniós, Jaume III, etc, etc, etc. De manera que també aquesta faula, que és tan petita, té com una lectura política que s'hauria d'entendre, tot i que també la Lola Badia ens diu que va tenir tant d'èxit a la cort catalano-aragonesa que és probable que molts dels lectors prescindissin d'aquesta lectura més política, oi, Lola?
Home, és un al·licient. Un mallorquí que parla del torn del rei Artús, home, el lligaràs amb aquesta història, no? Però ell, òbviament, no feia... És a dir, no era un terrorista a favor de la monarquia. Ell cobrava de l'altre cort i era una cosa ja superada i que li toleraven... Esclar, hi havien passat 30-40 anys, no? I li toleraven la batalla de Llucmajor del 49. I ja li... És a dir, usava això com a pretext periodístic, no sé, com a... Sí, sí. Ingredient.
Propagandístic, fins i tot.
Sí, com a cosa ja superada, moltes vegades baixis, no?
No, també és una dosi de nostàlgia, sí, molt també raonable, perquè el que figura que passa és que sí que hi és el rei Artús, viu el rei Artús, però el mateix rei Artús diu, a mi no em busqueu, sí, que jo no vull, Artús, no vull tornar.
No, perquè ja m'han fet sortir prou, home.
Sí, i a més és donat... Esclar, ja havien passat 200 anys de tot allò, ja hem dit abans, aquestes obres són molt posteriors, mm-hmm, i per tant ja no és... he descobert el feudalisme, no he descobert el feudalisme ja és una cosa del passat, hi ha una societat canviat, no? Hi ha unes ciutats, hi ha unes altres dinàmiques socials, i aleshores aquest món continua vigent, però ja la fan acabar, no? Perquè això ja és posterior a la mort de la novel·la aquesta que acaba tot.
I aquí ha rejuvenit 30 anys.
Sí, bueno, el que vulguis. I en canvi aquest anglès el que fa és buscar els orígens, i apartar l'element francès, això al Tolkien li agradava molt, apartar l'element francès i anar als orígens, perquè el rei Artús era celta, se suposa,
De fet, la primera aparició és amb Geoffrey de Monmouth, no?
Sí, Geoffrey de Monmouth era un monjo celta que escrivia, era d'això, del gal·lès, però era gal·lès, però escrivia en llatí, i escrivia pels bisbes i per les corts d'allà, i de seguida els Plantagenet, aquella època que els Plantagenet es van muntar un imperi banda i banda del canal, doncs el van... Però esclar, és a dir, va néixer a la llum d'una circumstància sociopolítica que ja estava caducada, perquè havia nascut França i havia nascut Anglaterra i que s'estaven matant, no?, entre mig. O sigui que és complicat.
Sí. I després m'agrada també que en tota aquesta odissea de personatges que van sortint i que configuren tot el món de Camelot, la fada Morgana aquí també en el Galvany té un paper important, no? Com més gairebé de Deus Ex Machina, que sempre va sortint per allà.
Sí, però clar, això no sé si ho hem d'explicar.
No, però és aquest element de meravella que forma part d'una explicació del món, no?
Però són molt diferents. La fada del Torroella és una noia de 16 anys, perquè vosaltres no sé si sabeu que quan ens morim i naixem en el món aquest ideal, els homes tenen 30 anys i les noies 16, o sigui que ja ho saps. És a dir, la perfecció femenina és això.
Tampoc no hi ha pressa, però que pugui
ser. Els homes us costa una miqueta més de ser alguna cosa.
De madurar.
Llavors els 30 ja comença a tenir una mica dels pots mirar, diguéssim.
És una llegenda totalment racional, diguéssim, d'acord.
I aleshores tenen aquesta, perquè clar, Jesús tenia 33 anys, però la noia és la Julieta en tenia 15, no? És el moment, 14-15, el moment en què entres plas, no? Doncs això. I llavors, esclar, com que estan ressuscitats, tenen aquesta aparença. Per això el Morgan és com és aquí. I és una noia que no, és asexual, la novel·la aquesta nostra. Així és com l'altra hi juga i li dona la volta. Aquest és...
Però llavors també hi ha l'anciana, no? Que té el seu paper aquí.
A on?
No, en el cavaller...
Ah, però estava parlant d'aquesta. No? D'acord. Aquí el paper el fa la jove. I es podria discutir què ha fet amb la... Quin lío s'ha muntat amb aquest... Diu que és com una deessa,
Per això és que em crida l'atenció.
Ho diu el text, no és que jo m'ho inventi. Diu, no hi pots fer cap cosa tan... No hi ha res, no hi ha cap home tan orgullós que ella no el pugui vèncer, ho diu.
Però sí que entenc que això, la fada Morgana, diguéssim, és el recurs habitual,
La fada Morgana també un paper molt, molt gros a la mort d'Artús. La mort del rei Artús és la peça clau. Esclar, la mort del rei Artús, aquest li pregunta, no? Li diu, què et va passar? I ell parla des de la mort del rei Artús. És la novel·la de referència. Aquesta sí que era la novel·la de referència, que l'havien traduït al català, però no ho tenim, no? Sabem que circulava. I allí, en la mort d'Artús, Morgana és la que li explica clarament al seu germanastre que aquells dos estan liats, i li explica. És ella, i ella té un paper en això, i per tant és desencadenant de la catàstrofe. Tot, és clar que és la crònica d'un final catastròfic anunciat, aquesta novel·la, que és la que domina. Penseu que la gran versió anglesa de totes aquestes històries, la de Malory, es diu La mort d'Artú, no? I no és La mort d'Artú, és tot el paquet passat per Anglaterra, amb personatges anglesos afegits, a més dels de l'altre cantó. És la versió anglesa, però amb aquest final que predetermina, que és un final pres de Tristany i Isolde. És un paquet que es va formar... del qual aquests dos són en direccions contràries, no? Són l'un pel nord i l'altre pel sud. Aquest fa una calor de mil dimonis, no? Aquí fa un fred que pela. És clar, si tu estàs allí al nord d'Anglaterra, fa fred, i si estàs a Mallorca, fa calor.
Però en canvi... Sí. No, anava a dir que... Però al meu entendre, dintre de tot, encara que que, diguéssim, la virtut de Galvany surt una mica sacsejada, no?, després de tota aquesta història, però al final van a celebrar-ho i fan festa. Sí, és a dir, que podríem entendre aquest final com un bon final, és a dir, un final...
Feliç. Digues la paraula.
No, és que no ho volia dir per no ser tan hollywoodiana, però un final feliç que surt, que també surt una mica de la tendència?
Perquè això és una cosa molt del 14 i del 15. Si tu tens present el tirant allà, ja expliquen l'origen de l'ordre de la carretera, on hi soa qui mal i pals, no? L'ordre de la carretera. Una vegada hi havia una senyora que li va caure la carretera i aleshores se la va posar i deien, és a dir, que tenia un lío amb un altre no sé què, llavors el rei es va posar la carretera i va dir, no, això ara cortesament ho acceptem. Aquí la cinta verda l'accepta tothom, no? I la transforma en una mena de símbol cortesà. Si penseu, el magnànim rei de Nàpols, tenia una sèrie de diríem, com ara serien gadgets, serien logos, no? I un era el City Perillós. El City Perillós és el lloc de la taula rodona on només s'asseu el millor cavaller del món. Usaven aquesta mena de coses com a coses de prestigi, o la com se'n diu això, el tuixador, no? És a dir, hi havia una sèrie de símbols que les corts adoptaven com a símbols de prestigi de la noblesa. I la cort del rei Artús accepta aquesta cosa, que per el Galvany és el símbol diríem, del seu fracàs. Ells el transformen en un joc cortesà, sí, perquè ja sabem.
Sí, però ojo, que avui l'Orde de Garrotera encara funciona.
Sí, sí,
i
sí,
la
sí.
Reina d'Anglaterra aquests dies devia anar amb la...
A l'Orde de la Garrotera.
Amb la Lliga Cama, que no li veia, però...
I no li hem posat un Issoa qui mal i pons, però s'acaba així.
Sí, sí que li heu posat.
Sí, sí, sí. Sí,
bueno,
sí, sí,
doncs s'acaba així perquè l'Orde de la... Perquè aquest tipus de no em surt la paraula, no? De divises, perdó, això en diu divises.
Emblemes, no?
Emblemes i divises, això, esclar, i el rei aquí, el rei Joan Lluís de la doble corona, i quan se li apareix a l'somni de Bernat Metge va vestit amb un vestit vermell amb dobles corones, i era una divisa que només la portaven els pijos del seu entorn, no? Bueno, doncs això, és a dir, al final fa tot això, fa de manera de capses, de dintre de capses, no? Explica la meravella per una qüestió anecdòtica, i després el problema moral també el resol amb la transformació en una divisa. Però és una lectura, però tu pots veure la seva reacció.
Clar. I probablement feia poc que l'Orde de la Garrotera s'havia format.
Ara, això no, em sembla que és posterior. No ho sé, perquè aquesta... Ara no em facis...
Clar, no se sap exactament.
No m'examinis, perquè el primer... el primer text és el de Martorell, però n'hi ha un de llatí anterior. Uh-huh. Martorell és del 15, i això és de 100 anys abans. Llavors, jo no sé, aquest Onisoa qui li ha escrit aquí? Segurament no és de l'original.
Un copista, sinó...
Esclar, perquè hi ha una cosa... Amb els manuscrits hi ha estrats, no? I hi ha...
Clar.
Sí. No en sé prou per contestar-ho.
No, sobre aquest caràcter complex que tenen a vegades els personatges, no? Com és el de la fada Morgana, que la Lola deia que és asexuada aquí a la faula, i fa gràcia perquè és que no dona peu a cap mena d'iniciativa per part de Guillem de Torruella, de l'escuder, perquè quan ja han tingut el tet-a-tet amb el seu germà Artús, vull dir, Guillem amb Artús, diu Guillem, encara no m'havia redreçat, o sigui, encara no m'havia redreçat, que Morgana, amb elegància, em va agafar discretament la mà dreta i em va dur a una finestra del palau que s'obria sobre el prat on havia estat abans, quan l'aventura m'hi va dur. I el que li diu és, torna cap a Mallorca, dona aquesta, diríem nosaltres, lliçó moral, i quan l'altre gosa dir alguna cosa, ella diu, vell amic, cal que marxeu, adeu-siau. És a dir, que no hi ha possibilitat, diguéssim, de... En fi, d'intentar tirar l'am, no?
L'ha seduït amb la balena, és a dir, que l'ha seduït amb el papagai. Sí. Sabeu que els papagais de coloraines, a l'edat mitjana, està molt documentat, eren animals de companyia recomanats per casos de melanconia, de mal de cap, distreia molt, i, no? I era un regal per una dama, estava bé tenir un papagai. Doncs, esclar, ell veu el papagai i el vol anar a buscar, i per això s'enfila la balena, no? I per tant aquest papagai li ha enviat la Morgana, per tant ja l'ha seduït, però no l'ha seduït per amb una finalitat, diríem, eròtica, sinó amb una finalitat moral, i això també és un joc, no? Perquè s'ha de saber que això, que el papagai tenia aquesta...
Això ho explica ella després, sí. La Lola Badiano, que va capitolet per capitolet ho va explicant.
Clar, perquè això, sí que això són les classes que jo feia, no? Tota la família, clar, i aquí...
Però s'agraeix, eh?
Sí, perquè l'Oriol aquest, com li diuen la Magrinyà, em va dir, hem d'arribar a les 100 pàgines, fes el favor. Perquè jo ja havia publicat un volumet que, com que en comptes d'un conte, en vaig publicar tres en l'època d'en Vallcorba, l'any 2002, que sí, tres contes medievals, sí. Tres contes meravellosos, hi havia tot aquest material, però anàvem dos contes més. I clar, tots junts ja feien el volumet que has de tenir, no? Però esclar, la faula tota sola, no? I em va dir, explica la matèria de Bretanya, i bueno, doncs... Vale.
Després van publicar La filla del rei d'Hongria, no? En aquesta
sí,
mateixa col·lecció, sí. Em sembla, i altres, també hi ha altres...
Sí, fan aquestes operacions, però esclar, els de Barcino tenen el peu forçat de l'herència del senyor Casacuberta, ells publiquen literatura catalana. Jo no els hi podia anar a vendre, això.
No, el que hem de fer és demanar a l'Antònia que, escolta, que comenci a recuperar més coses, que n'hi ha moltes, i si aquesta li va una mica bé, que li anirà, perquè a més, l'altre dia, mira, jo tenia l'edició castellana que havia fet, que tu em parles, em sembla, Ciruela,
d'aquesta, sí, que és la que han fet servir. A classe jo feia servir
aquella. Jo vaig mirar i és la sisena edició. O sigui, sis o set anys havien fet sis edicions. Vol dir que un cop entra, la gent el llegeix i el recomana. Llavors, l'Antonio, el que estaria bé que fes és que anés recuperant. Sí. Per exemple, ja sé que és un altre territori, però no pot ser que no tinguem tot Cretien en català. O sigui, aquests dies està parlant del Ferreter... Que cita Erèquia Nida, sí, en el poema Inacabat i Cretien Cristià que imito, i resulta que en català només hi ha el Conte del Graal i el Cavaller del Lleó.
I el Cavaller del Lleó, sí.
Del Lleó. Mm. I no hi ha ni l'Erèquia Nida, ni el Cavaller de la Carreta, ni el Crigés, sí. Bueno, és igual. O sigui, això és bàsic, o sigui, si volem tenir una cultura... I després els catalans, és clar, intentar, no sé, fins i tot el Blandín de Cornualles, que potser
bueno,
feren...
Sí que hi ha no sé quantes versions, però el Blandín
però
és
actualitzat, ja.
És menut, eh? És poca cosa, eh? El Blandín de Cornualles és garrulo. No manté. És a dir, en aquells tres contes meravellosos vaig posar el Salut d'Amor, la faula i Fraire de Joia i Sort de Plaser. Aquests sí, tenen... Clar, són obres... Clar, pensa que jo a classe això ho feia llegir, traduir els alumnes i analitzar els verbs i la morfologia occitana i tot això, no? I, clar, quan una obra la remenes o la tradueixes,
veus
el que... I el Blandín és cutre. A més, no està clar que sigui català.
Ja.
Perquè el Riquer... Bueno, per què l'hi posem? Perquè el Riquer el va posar a la història de la literatura. Però, vull dir, hi ha senyors que l'editen dintre del món occità. Com la flamenca. La flamenca no està a la història de la literatura, ni la seva ni la meva. El Jaufré no està ni la seva ni la meva, perquè el Jaufré potser hi podria ser, perquè el rei d'Aragó és el rei d'Aragó. Diu, està fet per el rei d'Aragó, que el rei d'Aragó només n'hi ha un, eh? I és Jaume I, hem deixat d'històries. I potser que sigui un refrito posterior, molt bé, del Uar Jaufré, però si alguna literatura hi va a parar és la nostra, no? Clar. Però no dic que te l'hagis de menjar. Llegeix-te'l, és igual que sigui d'ell, que sigui... Sí. I ara és que propaganda del Jaufré del...
Escolta, i aquí a la faula l'Artús parla en francès.
Francès, sí. En francès una mica macarrònic. Ah. El P macarrònic. Sí. Que costa... A vegades...
Porta gràcia, també, no?
Sí, parlen en francès, però això demostra que es llegien La mort, Artur, no? I parla en francès la serp. Primer parla una francès, la serp. Després parla en francès Morgana i Artús, i els altres en occità. Clar. Tot copiat a posteriori per unes mans que de francès encara en sabien menys que d'occità, i clar, hi ha tres manuscrits i passen coses, no? I des d'un punt de vista filològic és això. Per tant, hi ha edicions, diverses edicions, la que fem servir millor és la d'en Buigues, no? De l'any... anys 70, i després n'hi ha de posteriors, els italians ho editen ells i tot és seu, no? Els italians, els meus col·legues italians filòlegs, tot és matèria pròpia, perquè són filòlegs i romanci, i ells s'ho apropien i ho vehiculen com volen, però que nosaltres vehiculem a través del món català, tenim aquest problema, no? Que fem, parlem català i ensenyem català i
clar, jo em volia afegir a la petició d'en Puntí a donar-li feina o idees a l'Antònia
que ja en deu tenir moltes, segurament, però...
també per la idea que potser dèiem al començament de... i m'agafo una frase que he trobat d'aquí de la Lola Badia de fa anys, eh? Però És a dir, jo tinc la impressió, i no és un tòpic ningú lloc comú dir-ho, però és veritat que a mi em sembla que Galvany i el Cavaller Verd és una excel·lent lectura per edats molt diverses, però, per exemple, alumnes d'institut al·lucinarien amb aquest llibre i amb aquesta història.
Sí.
I ho dic així de fàcil i clar, perquè s'ha de poder dir i s'ha de fer intel·ligible, diguéssim, no? I aquest volum té aquesta virtut. Aleshores, remenant aquests dies per casa, vaig trobar el romanç de Tristany i Isolda de Josep Bédier, traduït i amb nota preliminar de Carles Riba, presentat pel Martí de Riquer, vull dir que tot molt arrodonit, que va sortir doncs a Quaderns Crema, no sé, finals dels 80. I he fet un cop d'ull i clar, em feia molta gràcia, evidentment hi ha la versió Carles Riba, és una festa en certs moments, es nota molt que és el Carles Riba de l'època, diguem-ne, per dir-ho així, sense entrar-hi massa més.
Traductor de l'Odissea, sí. I notes, o què?
No, bueno, hi ha certs moments d'un català un pèl arcaïtzat.
Hi ha un problema amb el català, el mateix...
No, i senzillament això, no? Però és veritat que hi ha solucions que són com molt festives alhora, no? Però en tot cas, fent un cop d'ull a aquest romanç de Tristany i Isolda, em feia molta gràcia doncs, trobar certs moments d'aquest narrador que veus al bany, d'aquest narrador que domina, que t'enllamineix, que ara et porto per aquí, ara per allà, i un ressò, evidentment, doncs, una història universalíssima que traspassa el temps molt clarament. Però aleshores, a la contracoberta, hi ha un comentari de la Lola Badia a aquest llibre en un article que devies fer al Diari Avui, si això no està equivocat, si Quaderns Crema no es van equivocar, i dius una frase que crec que és molt adaptable en el sentit final, vaja, a Galvany, que és que ja sabem, és una cosa diferent, no hi ha una versió de Bédier ni res d'això, però aquí, parlant d'aquest Tristany i Isolda, dius... Però Bédier i Riba ens conta la història vertadera, la bona, l'antiga, que per a un lector modern té l'encant de les coses adolescents. I és aquí on anava, aquesta idea de les coses adolescents en el millor sentit de la paraula, no? D'aquest sentit d'aventura, de sorpresa, sí. D'emeravellament.
Perquè la literatura artúrica es basa en el procés d'iniciació, és la iniciació del cavaller.
Ah, exacte. Exacte, no?
Sortiràs o no, i si és l'aventura, és la iniciació, és aquest, per això dic adolescent, i també en la part l'amor també és descobrir i trobar descobrir què és aquesta dimensió de l'erotisme, però clar, filtrada per l'amor cortès i tot això, però...
Sí, però una Bildungsroman de medieval.
I el que tinc clar és que primària no, els nens de primària no poden, no. És a dir, has d'haver passat tu ja almenys als 14-15 anys, al moment en què descobreixes el sexe, si no s'entén res. Bueno, pots llegir-ho, però et quedes amb una paret, no? Perquè tota la història, el paral·lelisme entre la cacera i la seducció...
No? Sí, passa més paral.
Sí, és a dir, la infantesa és una cosa fantàstica, no hi ha... No hi ha...
Però l'adolescència, crec que...
Exacte,
sí, que hi connecta.
Ha d'haver recomanada a partir de la descoberta de...
Sí, que això existeix.
De l'amor carnal.
Sí. Abans és una paret, no? I m'agradaria tornar a la infància aquesta, m'agradaria.
Sí. És una meravella. Després, altra cosa que també molts adolescents potser retrobaran, no només en el Galvany, sinó en tot el cicle artúric, és l'origen de coses que després el cinema ha corromput o la tradició, no? I de cop i volta descobrir el conte del Graal, que el Graal no és exactament allò que ens expliquen Diana Jones a l'última croada, no? La cosa de fusta que ens dona l'eterna joventut, és més aviat una altra. I a més, les preguntes que es fa el cavaller, que després reprèn el Parsifal de Wagner, és que clar, és que estem parlant de...
És que el Wagner va fer un pa com una zoa, amb el perdó de l'expressió.
Sí, però vull dir que impregna tota la cultura, i vagis on vagis, tens allà
sí, esclar, que passa que són motius, diríem, universals, que cada època els elabora. És a dir, l'edat mitjana també agafava l'Eneida i sortien bisbes i capellans i reis medievals. És a dir, cada època nosaltres adaptem això, i les pel·lícules de la primera tongada de la Guerra de les Galàxies, de Star Wars, el Lucas i companyia s'il·lustraven amb medievalistes.
I després
ja es va desbordar i se'n van oblidar, però allà tu reconeixies tots aquests models, no? que són models que, clar, a través del filtre de la societat d'època feudal, que era aquella, i cristiana, després, que ho va acabar de feixonar, però hi ha models de sempre, no? I cada cultura els...
Amb això del cinema, ara estava pensant que és molt diferent, clar, tota l'adaptació hollywoodiana, diguem-ne, o fins i tot anglosaxona, no? Perquè ara, precisament...
Han fet un Cavaller Verd.
Hi ha un Cavaller Verd que encara no l'he vist.
Fa molta por.
Sí, por, a Netflix, sí. M'han dit, no?
Sí, es veu que fa molta por.
A Amazon Prime.
Ah, sí,
amb el Dev Patel, l'actor és el Dev Patel, que és aquest noi d'origen hindú. Sí, fa por, vols dir...
No, jo no l'he vista, però he llegit, la denúncia és que se centra en la cosa terrorífica. En la cosa terrorífica, i aquí el terror és mínim. És a dir, sí, el terror és per impressionar. Sí, clar que s'impressionen. Tu també t'impressiona entre un cavaller verd gros com un Sant Pau.
No, si no, també impressiona. O el fantasma del pare de Hamlet també impressiona.
Sí, també impressiona, però no és el morbo de la por. No com aquesta última pel·lícula que diu que fa tanta por, una que ara llegeixo per tot arreu. És que jo no miro aquestes coses, no? Llegeixo les reports.
Sí, sí.
No és aquest el tema.
No,
és a dir,
no,
m'és
no.
Igual, que facin les pel·lícules que vulguin, però no és aquest el tema, no?
No, jo volia dir, contraposar-ho amb una pel·lícula que vaig veure fa molts anys, que era Perceval de Gaulois, d'Eric Rohmer, que és com una transposició gairebé naïf, no? També visualment, com gairebé és com si t'intentés retratar aquests castells que deies abans de cartró-pedra, o no sé com dir-ne, no?
El Perceval no han de ser així, perquè el Perceval, el Gaulois, els castells encara no eren així, van ser així
ja,
el 14.
Però, bueno, potser no m'explico bé. O sigui, més amb la idea d'intentar retratar un món bidimensional, no tan tridimensional, gairebé de còmic, saps? De còmic antic, Aquest és el record que tenia, amb un Perceval molt naïf que va voltant i, bueno, clar, més a més deu ser, vés a saber d'on treu l'origen, diguem-ne, no sé quin Perceval agafa. Però sí que hi havia la sensació de que estàvem en un món completament diferent del que havien absorbit els guionistes americans.
Sí, esclar, però és que això està molt bé, no? És a dir, recrear, això s'ha fet sempre, no? És que passa que els guionistes americans ens aixafen, ens donen unes versions que ens matxaquen, i ara, perdó, els efectes especials realment pròpiament dits són excessius, no? I jo la primera tanda del Senyor dels Anells, vale, però el Hobbit...
Oh,
hi ha més, clar, hi ha més efectes especials que història. A més, el Hobbit és així.
Sí, sí.
I és així. Aquest tipus, aquesta operació, que és una operació d'inversió i voler recuperar a través d'efectes... Clar, això és un fenomen que registrem, però a mi no m'interessa. Però, en canvi, la primera part hi ha un treball... Sí.
I ara tinc curiositat de connectar amb aquests referents tan populars que cites. Joc de Trons el feies, per tant, servir a classe per...
Sí, t'haig de confessar que jo vaig veure dues tandes i al final vaig dir prou.
Sí, sí,
no, perquè
això.
No... És a dir, el sadisme en ell mateix, quan vaig veure una crucifixió, perquè sí, és a dir, a veure, a mi, jo també llegeixo molta literatura religiosa, no perquè jo sigui religiosa, sinó perquè forma part del el món medieval que jo vaig explicar. Ens ha explicat Ramon Llull, si llegeixo literatura religiosa, doncs jo podria plegar. Però, a veure... A mi el martiri de Crist i tot això, quan s'hi posen, em fa angúnia. Però perquè sí, no. És a dir, t'encén allà un tio que li estan... No, l'estan... Què? Prou. No. I a mi llegiré els resums. Però, clar, una mica aquella dels dracs i la mare dels dracs, tot això són i la muralla, tot això són coses que m'anaven bé. I després confesso que en comptes de mirar-me les pel·lícules i els resums i me'n sortia i no la tornem a mirar, és a dir, a casa meva mirem cada dia sèries i coses, però no, aquesta no, els vikings mirem.
It fell about St. Stephen's Day, the season of Yuletide. King Arthur took himself to horse, his forests for to ride. And when to Carlisle he returned, his face was full of pain. And speedily he sought the ear of his cousin Sir Gawain.
Som-hi, avui acabarem amb la versió de Liza Theriot, de la seva pròpia versió del Galvany i alguna dels episodis de la història, amb un llibre que, com deia ara fa un moment l'Anna Vallbona, haurien de llegir als instituts i farien bé, perquè s'ho passaria molt bé, i que és el Galvany i el Cavaller Verd, una història fascinant per moltes raons, que ha traduït i ha explicat i ha glossat Lola Badia en aquesta edició fantàstica, que al carrer l'Antònia Carrer Pons té aquesta missió, avui ho hem demanat, no?, de publicar tot el cicle cristian i tot el, en fi, tota la tradició artúrica.
Per tant, Antonio, per
tant, el farem venir aquí.
Sí. Teniu feina, Lola, vull dir que ara sí. Té feina ella, però no, perquè seria un plaer que fos també en les teves mans tot aquest tipus de... totes aquestes traduccions, i a més també explicades, com avui amb el Galvany, Govern o Sir, o Monsenyor, no sé com hauríem de dir-ne ja, en diferents versions. Gràcies, de debò, per portar-nos tot aquest món i amb aquest personatge fantàstic que és el Galvany i el seu cavaller. Anna Balluana, gràcies, que vagi molt bé.
Que vagi bé.
Fins aviat, Jordi Puntí.
Fins a la propera.
Adolf Beltran.
Fins aviat.
Helena Miquel, Rosa Silloé i un servidor, David Guzmán, amb l'Isa Theriot. Acabem avui a Ciutat Maragda. Fins la setmana que ve.
Give me oath you will return by noontide New Year's Day and answer me this question bolder with your life you'll pay. Bring me word what thing it is that women most desire. This shall thy ransom be, O King, I'll have no other hire. As I rode back with heavy heart, I came upon a glade, and there did sit a lonely beast, was dressed like any maid. And there as should have set her mouth, and there was set her eye, other in her forehead fast, and both did me espy. Her nose was flat as any pig's, a mouth a toothless maw, a worse formed lady than she was no mortal ever saw. She raised herself on crooked legs and unto me did speak, "Fear me not, ye King Arthur, I know the thing you see. The wisest man in all your land knows not a woman's mind. The answer to the Black Knight's charge in truth you will not find. But I do see the riddle's end, its answer I know well. Give me a knight of Arthur's court in marriage and I'll tell." And so said Arthur, "These three paths my choices are forsooth. So shall I break my oath and live in want of faith and truth? Or shall I bid a goodly knight to take this beast to wife? Or shall I to the Black Knight go and offer up my life?" O sire, be easy, said Gawain.